Què tal, amics oients? Bon dia, bona hora, bona setmana i bon dilluns. Avui hi haurà pluges durant el dia, aquesta és la previsió meteorològica que ens espera, amb unes temperatures ja de 6 graus al centre de la ciutat d'Olot i amb un cel, Neus, mig encapotat de nou. Què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia, tenim 6 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Mieres i a Vic, en tenen 5 a Ripoll, 7 a Castellfollit de la Roca, Santa Pau, a Sant Feliu de Pallerols i Anglès. Es lleven amb 8 graus a Girona, 9 a Banyoles i a Figueres, 3 a Vall de Núria i 0 a Das.
Amb aquest panorama, quin temps ens espera?
Tenim una setmana moguda meteorològicament parlant. Podem dir que ens visitaran un parell de pertorbacions, per tant, nuvolositat, pluja i fred. Això seria una mica el resum, podríem dir. Avui començarem amb aquest pas d'un front fred que reactivarà les nevades al Pirineu i portarà, evidentment, un descens de temperatura que va a valors més normals que no pas els que havíem tingut, però fins i tot poden estar al llarg d'aquesta setmana una mica inferiors al que tocaria per l'època. De manera que entre matinada i primera hora del matí plourà tota la zona oest del país, pot caure algun ruixat a la Catalunya central, però seran xàfecs breus, eh? Després entrarà el mestral ràpidament. A partir del migdia, les pluges marxaran cap a mar endins, eh? I un cop marxi el front cap al mar, només quedarà una mica de precipitació puntual al vessant nord del Pirineu Occidental. A partir d'aquí, també, a mesura que aquest front es vagi retirant, entrarà vent, bufarà cerç o mestral al terç sud i vent del nord o tramuntana a les cotes altes del Pirineu i també a la zona de l'Empordà. La temperatura ja a primera hora començarà a baixar per la zona del Pirineu, on dèiem que allà sí que poden haver-hi precipitacions en forma de neu, mentre que les restes mantindran una mica més altes fins i tot que les d'ahir. Les mínimes, però, es donaran al final del dia. A mesura que vagi avançant el dia, les temperatures aniran quedant una mica més frenades i més curtes. De fet, la màxima pot arribar a 16-17 graus en general, o en alguns llocs a casa nostra es pot quedar entre els 12 i els 15. I de cara a demà, el vent continuarà present a les Terres de l'Ebre. Es mantindrà també aquesta nevada a la vessant nord del Pirineu, però s'intensificarà el fred matinal. Allò, quan ens llevem al matí, com ja fem ara que ens anem abrigant, doncs demà també haurem de fer força al matí. I durant el dia el temps serà similar, podríem dir, la temperatura a la d'avui.
Vaja, doncs que avui podem dir que és un bon dia, meteorològicament parlant, perquè finalment tornarà a ploure i ho farà d'una forma bastant generosa, sembla, no?
Sembla, després a partir d'aquí es reparteixen les pluges en diferents punts. Ha de ploure en general, és la previsió que hi ha, però tot i així, bé, veurem finalment quants litres cau. Últimament ja en cau poc i quan cau, cau molt concentrat. Això és una de les conseqüències del canvi climàtic i que també ens afecta a nosaltres. Però vaja, veurem al llarg del dia d'avui, quan arribem al vespre, quina precipitació hem pogut agafar. De totes maneres, el que diem, agafar paraigües i dur capes. Capes de roba, perquè les temperatures són baixetes.
Abans de sortir de casa, doncs, avui aneu previnguts. És la previsió meteorològica amb el suport de Peixos Isma. Titulars del dia. El Departament d'Acció Climàtica ha començat a Castellfollit una prova pilot per detectar exemplars d'escarabats bernats marbrejats amb gossos ensinistrats. L'objectiu és trobar els refugis hivernals que tenen aquests insectes en zones properes als camps agrícoles. Els gossos detecten els exemplars gràcies al seu olfacte i indiquen la zona on n'hi ha. El pla pilot es vol estendre a altres punts del país. Aquest 2022, el bernat marbrejat ha tingut una incidència menor a Catalunya i no s'han registrat danys importants als conreus, tret d'alguns camps de poma de Girona. On sí el no tenir de valent és a Castellfollit. Per això allà han començat aquesta prova pilot. L'alcalde és Miquel Reverter.
Ja dic, el primer any de la, que va haver-hi aquesta plaga, realment era escandalós, diguéssim, veure façanes que al capvespre, on hi acabava de tocar el sol, façanes que es veien pleníssimes i que els trobaves per tot arreu, que entraven dins de les cases quan la gent ventilava les cases, que es posaven dins de la roba, i era, diguéssim, tot i que és una espècie que és totalment inofensiva, però sí que doncs, crea molèsties, ja dic, a vegades doncs, no ve de gust trobar-se doncs, segons quina espècie dins de casa o dins de la roba, per exemple. No?
De moment el projecte funciona com a prova pilot a la demarcació de Girona a l'espera dels resultats que se n'obtinguin. Avui començarem parlant de medi ambient al nostre informatiu, el dia en què també ens aturarem a la solidaritat. Primer cap de setmana del gran recapte d'aliments amb bones sensacions per part del Banc dels Aliments. Calculen aconseguir a tot Catalunya els 5 milions d'euros, superant les xifres de l'any passat. Es poden continuar fent donacions econòmiques fins al 6 de desembre. Aquest cap de setmana hem vist alguns voluntaris, per exemple, al Mercadona d'Olot. El responsable de relacions externes de la companyia a Girona Nord i Barcelona és Sant Timon.
Nosaltres hi participem amb donació virtual, a línia de caixes. És una donació monetària on el client, doncs, pot donar per múltiples d'un euro la quantitat que vulgui. Creiem que és la manera més òptima de maximitzar al màxim els recursos, perquè el Banc d'Aliments doncs, podrà escollir quines són els productes, els aliments que més necessita a cada moment.
Les entitats feministes de la Garrotxa consideren que cal un canvi de valors amb la participació de tota la societat per acabar amb la violència de gènere. Ho han dit aquest 25 de novembre durant els actes de commemoració del Dia Mundial contra la Violència cap a les Dones, que en alguns punts s'ha escampat durant tot el cap de setmana. A Olot s'han organitzat des de conferències fins una marxa de torxes pels carrers de la ciutat. La Catalina Celles és la presidenta de les Dones Alba.
El Dia contra la Violència és un fet molt trist i que, a veure, jo veig que aquesta xacra de la societat costarà molt de frenar-la, perquè hem de canviar els valors i l'educació des de la infància per poder tirar món amb uns altres valors i una altra manera de fer.
I ja sabeu que ha començat la precampanya electoral. Esquerra Republicana ha començat una ronda de contactes amb diferents sectors d'Olot per copsar la seva opinió sobre la situació actual de la ciutat. Aquest cap de setmana han parlat d'oci i habitatge. El cap de llista és en Josep Quintana.
Esquerra planteja això, aprofitar el talent que té la ciutat, com deia, en tots els àmbits, per construir aquest Olot del futur i del present, del segle XXI, perquè la ciutat sigui amable, la ciutat sigui un lloc on els joves s'hi vulguin quedar a viure, on la gent gran hi visqui bé, on les famílies hi visquin bé, on millorem la mobilitat, millorem tots aquests aspectes que tots tenim al nostre, tots tenim present i que tenim el potencial per fer-ho, bàsicament.
No? El Centre Excursionista d'Olot fa una donació en forma de documentació a la ciutat d'Olot. Aquesta donació consta de gairebé 10.000 documents entre cartells i imatges. El fons permet conèixer les nombroses activitats que el centre ha fet des de la seva creació. Escoltem precisament el president del Centre Excursionista d'Olot, Albert Rovirola.
I en resumint, aquest patrimoni estarà molt més ben conservat a l'arxiu. En aquests moments ja està molt més ben classificat que no estava. I acabo, posar l'arxiu del CEO en mans de professionals és el que havíem de fer. I aquest procés va començar el 2015 i s'acaba concretant avui amb la signatura del document per bé de tots, dels socis, de l'Ajuntament, dels professionals de l'Arxiu Municipal, dels estudiosos i de tots els ciutadans.
Bé, la Unió Esportiva Olot encaixa la tercera derrota consecutiva contra un rival directe. L'equip de Jonathan Risueño va fer mèrits per puntuar, però va tornar amb les mans buides del Zira. El conjunt valencià va guanyar per 2-1 i ja té 6 punts més que l'Olot. Els olotins es compliquen la vida a la classificació. Continuen penúltims i queden a 5 punts tant del play-out com de la permanència directa. Escoltem el tècnic de l'Olot.
No, jo el que estic és ocupat en millorar l'equip i en aconseguir victòries. Crec que és una lliga molt igualada, que quan guanyes dos o tres partits pegues un salt en la classificació i el que tenim que fer és nosaltres també guanyar-los. Jo crec que estem en construcció, que cada dia hem millorat. Jo crec que hem fet millor partit que la setmana passada contra l'Aragó i treballant per seguir creixer, que seguir potenciar la idea i crec que cada vegada estem més cerca de guanyar. Jo crec que l'equip està treballant bé i que avui ha estat bé.
La Josep Jou, mentrestant, empenya l'hoquei Olot per sumar. Resultat final 3-3. Els olotins aconsegueixen un punt després de remuntar un 1-3 davant el Congrés. Davant més de 800 espectadors, l'hoquei Olot va ser capaç d'igualar un marcador marcat per les decisions arbitrals en l'inici. Escoltem un dels tècnics del Club Hoquei Olot, Jordi García.
Tal com ha anat el partit, crec que és un punt positiu, perquè al final és el que dèiem, o sigui, es posen amb un 1-3, que se'l troben, crec, i al final costa molt, perquè és un equip que defensa molt bé, que està molt tancat, que intenta fer els mínims errors. Nosaltres hem tingut, a més, quan empatem a 3, tenim opcions per acabar guanyant el partit i crec que forces.
Al final, un punt per l'hoquei Olot i Congrés, que seguiran a mitja taula del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. Dissabte vinent, l'hoquei Olot visitarà la pista del Cerdanyola a partir de 8:45 del vespre en un partit que podreu seguir íntegrament en directe a través de Ràdio Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Àrea de servei. Avui és dilluns, dia de mercat setmanal a Olot. Connectem amb la policia municipal per veure com es circula la ciutat. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la policia municipal. Per avui està previst un augment de la circulació a les entrades i sortides dels col·legis i a les hores punta. Tinguin en compte que avui és el mercat setmanal de la nostra població i això afectarà la circulació de diversos carrers. De discos de prohibit estacionar, tindrem una zona de la plaça del Carme davant del número 2 per posar contenidors de runes. Això serà des de les 8 del matí a les 7 de la tarda. El carrer Pol Douglas, des del número 12 fins al 19, treballaran en els embornals des de les 8 del matí a les 7 de la tarda. El carrer Fontanella, davant del número 21, des de 3 quarts de 10 del matí a les 2 del migdia. De carrers tallats, en un principi, només hi haurà els afectats pel mercat setmanal. Aprofitem la vinentesa per recordar-li que tinguin cura del seu carro de compra quan vagin al mercat, alhora que també recomanem no deixar el moneder a dins del carro ni portar-lo penjat en el carro. Es recomana portar el bolso creuat per la part del davant i no deixar el moneder damunt de les parades. Això és tot des de la policia municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Parking Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria, comencem avui parlant de medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Mig.
El Departament d'Acció Climàtica ha començat a Castellfollit una prova pilot per detectar exemplars d'escarabats bernats marbrejats amb gossos ensinistrats. L'objectiu és trobar els refugis hivernals que tenen aquests insectes en zones properes als camps agrícoles. Els gossos detecten els exemplars gràcies al seu olfacte i indiquen la zona on n'hi ha. El pla pilot es vol estendre a altres punts del país. Aquest 2022, el bernat marbrejat ha tingut una incidència menor a Catalunya i no s'han registrat danys importants als conreus, tret, això sí, d'alguns camps de poma de Girona. Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
El primer exemplar d'escarabat marbrejat que es va detectar a Catalunya va ser a les comarques gironines el 2016. A partir d'aquell moment es va començar a estendre per tot el país. A Castellfollit de la Roca fa 2 anys que van veure els primers exemplars. L'insecte entra a les cases i es posa dins de la roba, provocant molèsties als veïns. Pels agricultors, aquest insecte encara és més perjudicial perquè els danya la collita. L'alcalde de Castellfollit és Miquel Reverter.
Ja dic, el primer any de que va haver-hi aquesta plaga, realment era escandalós, diguéssim, veure façanes que al capvespre, on hi acabava de tocar el sol, façanes que es veien pleníssimes i que els trobaves per tot arreu, que entraven dins de les cases quan la gent ventilava les cases, que es posaven dins de la roba, i era, diguéssim, tot i que és una espècie que és totalment inofensiva, però sí que doncs, crea molèsties, ja dic, a vegades doncs, no ve de gust trobar-se doncs, segons quina espècie dins de casa o dins de la roba, per exemple. No?
Aquest any l'escarabat ha afectat a diversos camps de poma de l'Empordà. Una vegada aquest insecte s'endins en un camp de conreu, cal erradicar-lo amb productes fitosanitaris. Amb l'objectiu d'evitar l'ús d'aquests productes, el Departament d'Acció Climàtica ha engegat un pla pilot a la demarcació de Girona en què gossos ensinistrats s'encarreguen de buscar els refugis d'hibernació dels bernats marbrejats per tal que després es puguin eliminar. El tècnic de la Unitat de Serveis de Sanitat Vegetal d'Acció Climàtica és Jordi Mateu.
Llavors es farien uns recorreguts pels voltants d'aquelles parcel·les on hi ha les barraques que sabem que s'hi troben i llavors d'allí fer aquests tractaments preventius perquè no es desplacin els cultius, en el cas dels bernats. També tenim un gran desconeixement del bernat pudent que afecta a l'avellaner, que crea una malaltia, que és la taca blanca, que no sabem on se localitzen aquests bernats. I, per tant, serà una gran ajuda per al control d'aquella plaga, també.
La directora de Lladruc, Roser Feliu, ha explicat que a dia d'avui hi ha dues gosses ensinistrades per trobar els bernats marbrejats i esperen que la tardor de l'any vinent n'hi hagi una altra.
El treball de detecció hem de dir que es basa en el que diguem ensinistrament en positiu. L'ensinistrament en positiu és a dir que el gos, doncs, evidentment, no se'l maltracta, no se'l genera cap mena de tensió, ni estrès, ni de cap mena doncs, de conducta que pugui ser lesiva per ells, sinó que és un mètode molt amable. Llavors es basa tot en el joc i en el divertiment amb el seu guia, que és la persona que porta el gos. Llavors el mateix sistema, nosaltres preparem gossos detectors d'explosius, detectors de drogues i hem fet servir exactament el mateix sistema pel gos. Sobretot hem insistit molt en el que en diem la marcació passiva. La marcació passiva és que un gos un cop ha trobat la substància, en aquest cas ha trobat el marrat barbejat, el que fa és o bé s'asseu o bé s'estira.
De moment el projecte funciona com a prova pilot a la demarcació de Girona a l'espera dels resultats que se n'obtinguin. Si són satisfactoris, s'anirà desplegant per tot Catalunya. A més, aquest mètode es podria fer servir per a altres espècies invasores que s'introdueixen al país.
No deixem encara el món dels animals perquè l'Associació Catalana de Malacologia ha descobert un cargol aquàtic diminut endèmic de la conca del riu Fluvià. La troballa s'ha fet a Vilert, és un poble dins del terme municipal d'Esponellà, a la comarca del Pla de l'Estany, i en honor al qual els investigadors han decidit anomenar-lo Vilertia.
Com ha confirmat un laboratori alemany, no es tracta només d'una nova espècie, sinó d'un nou gènere. Un dels responsables del descobriment, Sergio Quiñonero, explica que va ser una troballa casual.
Fa uns mesos van trobar aquest bitxo, quasi de forma casual, i ens va sorprendre molt la mida molt petita que tenia aquest bitxo. I també una forma una mica diferent a les espècies conegudes de cargols aquàtics. I bueno, vam fer un estudi de la closca, finalment vam veure que era un bitxo totalment nou i després vam enviar a Alemanya uns bitxos perquè fessin l'estudi de l'animal.
El nou cargol viu a les fonts i els investigadors diuen que el continuaran estudiant de prop.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Primer cap de setmana del gran recapte d'aliments amb bones sensacions per part del Banc dels Aliments, l'entitat que el du a terme. Calculen aconseguir a tot Catalunya els 5 milions d'euros, superant les xifres de l'any passat. Es poden continuar, de fet, fent donacions econòmiques fins al dia 6 de desembre, Neus.
Aquest cap de setmana a Mercadona es podien veure voluntaris que assessoraven els clients sobre com poder fer les donacions que des de l'arribada de la Covid s'han fet en forma de donació monetària. La donació econòmica permet al Banc dels Aliments poder optimitzar i repartir millor les compres durant l'any, és més sostenible i evita problemes de caducitat, segons el responsable de Relacions Externes de Mercadona a Girona Nord i Barcelona, Santimón.
Nosaltres hi participem. Fem donació virtual a línia de caixes, és una donació monetària on el client doncs, pot donar per múltiples d'un euro la quantitat que vulgui. Creiem que és la manera més òptima de maximitzar al màxim els recursos perquè el Banc d'Aliments doncs, podrà escollir quines són els productes, els aliments que més necessita a cada moment.
Mercadona participa en el gran recapte d'aliments a les 250 superfícies que té repartides per tot Catalunya. En aquest sentit, Món ha agraït el suport de voluntaris i de clients.
Agrair doncs, la col·laboració dels nostres clients que un any més ens estan demostrant doncs, la seva solidaritat. No? Per altra banda, també agrair doncs, la tasca que estan realitzant els voluntaris, ja que de forma doncs, totalment altruista dediquen part del seu temps aconseguir que aquesta campanya sigui també un èxit.
Fins al proper 6 de desembre es pot continuar col·laborant al gran recapte d'aliments fent donacions a les línies de caixa dels diferents supermercats que hi participen. La xifra total de recaptació es donarà a conèixer quan acabi el recompte, segons ha informat el gran recapte en un comunicat.
No deixem encara les qüestions de caire social. Perquè les entitats feministes de la Garrotxa consideren que cal un canvi de valors amb la participació de tota la societat per acabar amb la violència de gènere. Ho han dit aquest 25 de novembre durant els actes de commemoració del Dia Mundial contra la Violència cap a les Dones. A Olot s'han organitzat des de conferències fins a una marxa de torxes pels carrers de la ciutat.
Des de la Dalla han dit que la violència està incrustada dins la nostra societat i que per arrencar-la cal parlar-ne obertament per deixar de normalitzar-la. En aquest sentit, una de les membres de l'entitat, Júlia Pereira, ha dit que en aquest procés cal que hi participin dones i homes.
El moviment feminista no busca el benefici de la dona per sobre de l'home, sinó el benestar social, la igualtat i, per tant, que les condicions estiguin repartides de forma equitativa i igualitària. És un dia per assenyalar totes les violències que estan havent i que estan normalitzades i per assenyalar, evidentment, els seus agressors, però al final, si ens n'adonéssim de la quantitat de violència que hem arribat a normalitzar, veuríem que totes nosaltres, fins i tot les dones, som partíceps d'aquesta violència. Per tant, hem de començar per fer un treball intern.
La Dalla ha commemorat el Dia Mundial contra la Violència vers les Dones amb una marxa de torxes pels carrers del centre d'Olot. Amb això vol fer palesa la inseguretat que senten quan van pels carrers foscos. De la seva banda, l'Associació de Dones Alba ha participat a la lectura del manifest de la Generalitat a les escales de Sant Esteve i posteriorment s'ha fet un minut de silenci en suport a totes les víctimes. La presidenta de l'entitat, Catalina Sellas, ha dit que la violència de gènere s'ha d'erradicar amb un canvi de valors.
El Dia contra la Violència és un fet molt trist i que, a veure, jo veig que aquesta xacra de la societat costarà molt de frenar-la, perquè hem de canviar els valors i l'educació des de la infància per poder tirar món amb uns altres valors i una altra manera de fer.
Alba ha imprès uns tovallons de paper repartits a la restauració de tota la Garrotxa amb el lema No a la violència de gènere i ha organitzat diverses activitats com la presentació del llibre Maite vaig ser jo, podria ser tu, on l'autor ha explicat la seva pròpia experiència.
L'Associació Alcohòlics Anònims de Girona ha celebrat aquest dissabte els 40 anys des que es va fundar l'entitat l'any 82. Ho ha fet amb un acte al Centre Cívic del barri de Sant Narcís, on hi han assistit una trentena de persones. D'aquestes quatre, que han aconseguit superar aquesta malaltia reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut, han compartit els seus casos amb la resta. Tots han fet referència a l'estigma que arrossega l'alcoholisme i a la importància de reconèixer el problema i deixar-se ajudar per començar a curar-se.
Perquè ha passat moltíssima gent i m'agradaria pensar que els hem ajudat a tindre una vida millor, no? Deixant la beguda, perquè l'alcoholisme s'ha de dir que és una malaltia mortal, és progressiva i només té tres finals, no? És o el cementiri, o la presó, o el psiquiàtric, no? I ajudant a viure en sobrietat a tanta i tanta gent, doncs són gent que han pogut tindre una vida plena, gaudir d'una vida plena i ser feliços.
Els participants també han posat de manifest que l'entorn és bàsic per ajudar les persones amb problemes d'alcohol a reconèixer que tenen un problema i a començar a curar-se. Anar a l'entitat com a Alcohòlics Anònim, segons els seus membres, és el primer pas per reconèixer les ganes precisament de superar aquesta situació.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Esquerra Republicana comença una ronda de contactes amb diferents sectors d'Olot per copsar la seva opinió sobre la situació actual de la ciutat. Aquest cap de setmana han parlat d'oci i d'habitatge. Ho ha seguit en Pere Ubach.
Complir els habitatges del nucli antic és la clau per recuperar aquesta zona de la ciutat. Això ho ha dit Esquerra Republicana en un acte que es va celebrar dissabte a la plaça 1 d'octubre d'Olot. En l'acte es van tractar matèries com la transició energètica, un nou model de ciutat o propostes de mobilitat sostenible, reptes de present i futur per a Olot. El cap de llista d'Esquerra a Olot és Josep Quintana.
Esquerra planteja això, aprofitar el talent que té la ciutat, com deia, en tots els àmbits, per construir aquest Olot del futur i del present, del segle XXI, perquè la ciutat sigui amable, la ciutat sigui un lloc on els joves s'hi vulguin quedar a viure, on la gent gran hi visqui bé, on les famílies hi visquin bé, on millorem la mobilitat, millorem tots aquests aspectes que tots tenim al nostre, tots tenim present i que tenim el potencial per fer-ho, bàsicament. L'únic que hem de canviar la manera de governar la ciutat.
En aquesta concentració, Esquerra va aprofitar per reunir-se amb diferents sectors socials i econòmics d'Olot per copsar la seva opinió envers les necessitats i l'estat actual de la ciutat.
Perquè el primer que hem de fer els polítics és escoltar la gent. La gent té problemàtiques, però també té idees i propostes, i el primer que hem de fer és escoltar-los, intentar millorar la vida de la gent, però també a vegades això, com deia abans, l'important és trobar la bona solució o la bona idea, i jo penso que això, que Olot, de gent amb talent, d'entitats amb talent i d'entitats que gent que dedica temps a la ciutat, n'hi ha moltíssima. El que hem de fer és posar-la en joc.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Pi Guillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Pi Guillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com.
Bé, i dos apunts lligats a la crònica de successos. Els bombers han rescatat aquest dissabte a la tarda una dona que s'havia precipitat per un barranc d'entre 30 i 40 metres mentre passejava pel salt del Sallent a la zona de la Vall d'en Bas.
L'excursionista conscient estava ferida i se l'ha hagut d'extreure amb una maniobra de rescat feta amb crua des d'un helicòpter. Els bombers han activat dos helicòpters amb el grup d'actuacions especials i un metge del sistema d'emergències mèdiques. L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 3 de la tarda.
Bé, els Mossos d'Esquadra han aturat pels vols de quarts d'una de la matinada d'aquest diumenge un home a la Jonquera, a l'Alt Empordà, per advertir-lo que estava circulant sense anar prou il·luminat. Però, atenció!
En fixar-se en la bicicleta que duia, un dels agents ha detectat que era la que havien robat al seu germà 3 dies abans. La bicicleta, valorada en 1.700 euros, es va sostreure d'un aparcament comunitari situat al carrer de la Creu de Girona la matinada del 20 de novembre. D'allà també se'n va robar un altre el mateix dia, que de moment no s'ha trobat. L'home de 21 anys amb antecedents va quedar detingut després que els Mossos l'aturessin. L'endemà va passar a disposició judicial i ha quedat en llibertat amb càrrecs.
Això sí que és tenir sort, localitzar la bicicleta i, a més, ser tu qui detinguis l'autor del robatori del teu germà.
Certament.
I també val a dir que l'autor dels fets va tenir molt mala sort.
Bé, anava sense llum, a vegades una sí. Petita cosa després acaba destapant altres coses més grans.
El Centre Excursionista d'Olot ha fet una donació en forma de documentació a la ciutat d'Olot. Aquesta donació consta de gairebé 10.000 documents entre cartells i imatges. El fons permet conèixer les nombroses activitats que el centre ha dut a terme des de la seva creació fins l'any 2017.
Després de la Guerra Civil, concretament l'any 1943, a la Garrotxa s'hi va crear la delegació del Centre Excursionista de Catalunya, conegut com el SEC. 17 anys després es va fundar com a entitat autònoma amb el nom actual Centre Excursionista d'Olot. En la història més pròxima, a finals del mes de juny de l'any passat, el CEO va proporcionar a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa una documentació històrica que recull gran part de les activitats que es van organitzar des del seu inici. La donació comprèn 9,5 metres lineals de documentació textual, 400 cartells i més de 9.500 fotografies entre el 1943 i el 2017. El president del Centre Excursionista Olot és Albert Rovirola.
I resumint, aquest patrimoni estarà molt més ben conservat a l'arxiu. En aquests moments ja està molt més ben classificat que no estava. I acabo, posar l'arxiu del CEO en mans de professionals és el que havíem de fer. I aquest procés va començar el 2015 i s'acaba concretant avui amb la signatura del document per bé de tots, dels socis, de l'Ajuntament, dels professionals de l'Arxiu Municipal, dels estudiosos i de tots els ciutadans.
Aquesta documentació donada des del Club Excursionista Olot conté una important dimensió. L'objectiu és que tot quedi ben guardat i que es valori molt més del que ho estava. En tot aquest fons documental s'hi poden trobar documents de tot tipus, com les excursions de muntanya, competicions esportives, activitats de caire més social com l'aplec del centre, xerrades, conferències i la lluita constant del CEO a favor de la preservació del patrimoni històric i natural de la Garrotxa, entre d'altres. Una de les representants de l'entitat és Mireia Montbardó.
I juntament amb l'elaboració del llibre a l'any 2020 es va fer tot un procés de documentació des dels cartells, sobretot amb les fotografies, d'identificar persones, d'entendre tot aquest material que teníem i a partir d'ara doncs, ja això passa a la ciutat i comença una nova etapa que esperem que hi hagin més troballes, hi hagin més descobriments amb les fotografies, tots quedem embadalits, però també hi ha elements que ens agradaven molt, com els cartells.
Aquest projecte del traspàs de tota la documentació per part del Centre Excursionista d'Olot a la ciutat d'Olot va començar el 2015. El treball de descripció d'aquest fons documental l'ha elaborat l'historiador Albert Martí Arau. L'objectiu era donar-li més valor i posar-ho en mans de professionals per por que es fes malbé.
Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana,
Món estrany, en català,
Historias para no contar, Hasta los huesos, La mujer rey y Mundo extraño.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
Posem-hi una mica de música.
Les últimes pàgines d'un llibre, sentir la pluja sobre la pell i veure com desperta el dia, fer-te l'amor després de tant de temps.
11 grups musicals d'Osona de diferents estils han tret un disc recopilatori amb el suport de membres de Charango, Aurora Cooperativa i la Cooperativa de Disseny Gràfic Parte de Vic.
És la primera acció del projecte El Refugi, que va començar a caminar fa uns mesos amb l'objectiu d'ajudar a professionalitzar artistes locals i dinamitzar la cultura amb propostes de diferents disciplines com l'art i el circ. Un dels membres de Charango és en Pau Puig.
Doncs des d'aquesta iniciativa el que volem fer és orientar a totes les formacions artístiques amb la nostra experiència perquè puguin arribar a un nivell d'autogestió que creiem que és molt més factible ara que no dependre d'altres plataformes o d'altres empreses que gestionin projectes.
Aquest dissabte s'ha presentat el projecte i també s'ha donat a conèixer el disc i una exposició d'art. L'acte s'ha fet a les antigues escoles de la Guixa de Vic, un espai recuperat que portava 10 anys tancat.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
La Unió Esportiva Olot encaixa la tercera derrota consecutiva contra un rival directe. L'equip de Jonathan Risueño va fer mèrits per puntuar, però va tornar amb les mans buides del Zira. El conjunt valencià va guanyar per 2-1 i ja té 6 punts més que l'Olot. Els olotins es compliquen la vida a la classificació, ja que continuen penúltims i queden a 5 punts tant del play-out com de la permanència directa. Ens ho explica en David Planella.
Derrota dolorosa i perillosa de la Unió Esportiva Olot al camp de l'Alzira. Visitava el rival que ocupava el lloc de promoció de permanència, tenia l'oportunitat d'atrapar-lo a la classificació i no només no ho va aconseguir, sinó que el va deixar escapar a 6 punts. L'Alzira és el tercer rival directe que el guanya en un mes de novembre nefast pels interessos olotins. Es tanca amb 5 derrotes en 5 partits, 3 de Lliga i 2 de Copes. El tècnic Jonathan Risueño diu que està ocupat i no preocupat amb la situació a la classificació i remarca que el seu equip està en construcció.
No, jo el que estic és ocupat en millorar l'equip i en aconseguir victòries. Crec que és una lliga molt igualada, que quan guanyes 2 o 3 partits pegues un salt en la classificació i el que hem de fer és nosaltres també guanyar-los. Jo crec que estem en construcció, que cada dia hem millorat. Jo crec que hem fet millor partit que la setmana passada contra l'Aragó i treballant per seguir creixer, que seguir potenciar la idea i crec que cada vegada estem més cerca de guanyar. Jo crec que l'equip està treballant bé i que avui ha estat bé.
Risueño destaca sobretot l'entrega dels jugadors a la segona meitat, quan de seguida, al minut 6, van encaixar el 2-0 i tot i així no es van rendir. 3 minuts després, Ernest Forgas va culminar una bona jugada de Saïdú per escurçar distàncies amb el 2-1 i l'Olot va mereixer almenys l'empat. El mateix Forgas i Eric Callís van disposar de 2-1 davant del porter, però no van poder definir bé. També ho van provar Saïdú i Sebas Coris amb 2 xuts.
Crec que és molt important que l'equip, quan ens fiquem 2-0 avall, no se tire els braços avall, que seguís intentant-ho, i en aquest aspecte estic molt content. Jo crec que la primera part no ha sigut una primera part. Bé, a lo millor un empat. Ells han tingut 2 ocasions amb Picatú. Crec que nosaltres també hem tingut 2 ocasions bastant clares, sobretot una de Seidú ahí mamant el porter. I la segona part jo crec que aún hem millorat més.
Si l'Olot va acabar perdent el camp de l'Alzira va ser per culpa dels 2 gols que va rebre. En defensa, sobretot a la primera meitat, l'equip va concedir molts espais que el rival va aprofitar per arribar a l'àrea. Els valencians van començar millor, van tenir més control de la pilota i ho van intentar amb diversos gruixuts, però l'Olot també va tenir el seu moment a la primera part i justament quan semblava més animat va ser quan l'Alzira va enviar una pilota al pal i un minut després es va avançar en el marcador amb un gol d'Álvaro Gómez. Risueño explica quin era el pla de partit.
Hem plantejat un partit en bloc baix, que no hem apretat a dalt, que estem replegadets a baix, intentant sortir a la contra quan tenim el valor també... que fossin llargues les possessions, però no, a més crec que no estaven sofrint demasiado. Crec que un parell de centres laterals, que sí que s'ha costat ahir.
Amb la derrota per 2-1 al camp de l'Alzira, l'Olot continua penúltim a la classificació de segona federació i ara s'allunya 5 punts tant del play-out com de la permanència directa. Diumenge que ve, a 4:45 de la tarda, rebrà l'Hèrcules, que precisament té 5 punts més i es troba, per estrany que sembli, en zona de descens.
En canvi, les coses van anar millor pel club hoquei Olot perquè la Josep Jou va empènyer de valent a l'equip i van acabar sumant 3 gols. Vaja, fantàstics. Resultat final, 3-3. Els olotins aconsegueixen un punt després de remuntar un 1-3, que semblava impossible, davant el Congrés. Davant més de 800 espectadors, l'hoquei Olot va ser capaç d'igualar un marcador marcat per les decisions arbitrals, sobretot al principi. Ferran Sagrés va tornar després de la lesió amb gol i l'equip va signar un joc correcte davant un Congrés ben plantat al darrere. Un punt més pels de García i Piera, que ocupen la setena plaça de la classificació, un partit que ens va explicar en directe en Roger Isern.
L'hoquei Olot i la ciutat estaven preparats per viure una tarda de dissabte de bon ambient i bon hoquei. No va ser gens al contrari i ja per començar la Josep Jou va registrar la millor entrada de la temporada, fregant la xifra dels 800 espectadors per veure l'hoquei Olot Club Petit Congrés. Un duel entre dos vells coneguts que no podria haver començat millor amb el gol de Ferran Sagrés al minut 3, en el dia del seu retorn després de lesió. Un inici com ens té acostumats l'hoquei Olot aquesta temporada, però aquest dissabte, i no pel mal inici de l'equip, el guió girava de la mà dels àrbitres. Un penal i una falta directa en contra en poc menys de 2 minuts van significar la remuntada per part del Congrés amb el doblet del seu capità Marc Aubets. L'hoquei Olot va anotar el cop, no va ser precís i va rebre l'1-3 després d'una recuperació de Perpinyà que va superar Guillem Raurell. Abans del descans, però, apareixia el de sempre, Marc Prat, per anotar una falta directa a 4 minuts per marxar cap a vestidors. L'11è gol del 43 olotí en el que va de Lliga. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, valorava el punt com a positiu.
Tal com ha anat el partit, crec que és un punt positiu, perquè al final és el que dèiem, o sigui, es posen en un 1-3, que se'l troben, crec, i al final costa molt, perquè és un equip que defensa molt bé, que està molt tancat, que intenta fer els mínims errors. Nosaltres hem tingut, a més, quan empatem a 3, tenim opcions per acabar guanyant el partit i crec que forces.
A la represa, més control i precisió de l'hoquei Olot, que va buscar l'empat des del primer segon. El va trobar gràcies a una assistència marca de la casa, Daniel Mangas, cap a Arnau Vidal, que al segon pal va rematar ple per posar el 3-3 al marcador. Quedaven 15 minuts pel final, però gairebé no hi va haver ocasions clares.
Aquests ritmes que et trenquen, doncs, a vegades costen de remuntar. Sí que ho hem sabut fer, ho hem sabut tornar-nos a posar al partit, tornar a jugar bé, tornar a tenir ocasions, i al final hem acabat amb un 3-3, que és el que diem, punt positiu, un equip que sabien que era complicat, i com tots, però és un equip que era complicat, perquè a més se'ns trenquen molt i al final defensen molt bé, i al final el punt positiu crec que és per aquest aspecte.
Un partit, com dèiem a l'inici, també marcat per les decisions arbitrals que van trencar el ritme inicial de l'hoquei Olot, segons el tècnic Jordi García.
No és que m'agradi gaire parlar dels àrbits, però sí que és veritat que hi ha coses que no entenc. O sigui, al final de tota la vida, no sé si han canviat el reglament, potser és que jo no me l'he mirat del tot bé, però el penal de l'Aniol... baixa una bola de tota la vida, si baixa una bola de dalt, crec que no és penal, crec que és falta a la creueta. Ens ho mirarem, que potser m'equivoco. I després, molt rigorós també el segon penal, crec que la directa sí que han encertat, perquè se li enganxa l'estic, encara que sigui sense voler.
Al final, un punt per hoquei Olot i Congrés, que seguiran a mitja taula del grup nord de l'Hockey Lliga Plata. Dissabte vinent, l'hoquei Olot visitarà la pista del Cerdanyola a partir de 9:15 del vespre.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta.
Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticàlia.